Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Hola, què tal? Com esteu? Com està provant aquesta tardor? Jo crec que hem d'agrair el fet que estem més fresquets i ja immersos en tots els plaers d'aquesta bonica estació de l'any. Entre ells els bolets. Que bons uns rovellons a la brasa, oi que sí? Igualment aviat venen les castanyes, els moniatos i els panellets. És ben bé que la tardor és una època afortunada de l'any. I també és quan comencen les temporades d'òpera. Algunes ja funcionen fa dies i d'altres ho faran en un no-res. Ja ho sentirem en aquest programa d'avui. Roger Benet, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Statua Gentilissima és una coneguda escena del Don Giovanni de Mozart de l'acte segon, situada en el cementiri, i on el llibertí obliga el seu criat Leporello, mort de por, tot sigui dit, a convidar a sopar l'estàtua que hi ha sobre la tomba del Commendatore, que a inici de l'òpera ell mateix ha despatxat d'una estocada. El més curiós és que l'estàtua accepta el convit. prego disculpes pel so no perfecte, però he volgut posar aquesta versió, que és mítica, enregistrada en viu l'any 1954 en el Festival de Salzburg, amb Wilhelm Furtwängler al capdavant de la Filarmònica de Viena i amb un estol de magnífics cantants, dels quals hem sentit Cesare Siepi com a Don Giovanni i Otto Edelmann com a Leporello. I això ha estat així perquè avui parlarem sobretot de Don Giovanni. Doncs aquesta immortal òpera de Mozart en pocs dies inaugurarà la nostra temporada d'òpera a Sabadell i després viatjarà per diverses ciutats dins del cicle Òpera Catalunya. Aquí a Sabadell serà l'estrena el dimecres dia 19 d'octubre i després el divendres 21 i el diumenge 23. Il dissoluto punito, o sigui, el Don Giovanni, més coneguda simplement com a Don Giovanni, és un drama jocoso, denominació que ja us dona una idea sobre la barreja de drama i comèdia que conviu en aquesta òpera, en dos actes, la segona de les òperes que Mozart va crear sobre el llibret del venecià Lorenzo da Ponte. Fou estrenada a Praga en el teatre que aleshores s'anomenava del Conte Nostitz, avui en dia Statni Theater, teatre dels estats que encara existeix en el vell mig de la capital de la República Txeca, el 29 d'octubre de 1787. Com sabeu, l'any anterior el tàndem havia estrenat a Viena l'Inoggi di Figaro, amb un èxit més aviat tebi. Però quan aquesta òpera fou presentada a Praga, l'èxit fou tal que es podria dir que tota la ciutat havia embogit amb la música de Mozart. Més endavant, Pasquale Bondini, l'empresari italià del Teatre Nostitz, va convidar compositor i llibretista perquè fossin testimonis in situ de la popularitat de la música de l'Enoze a la ciutat. I aprofitant el vent de l'èxit, els va demanar una nova òpera per a ser estrenada a Praga. Aquesta seria Don Giovanni. Da Ponte, però, era un home molt enfeinat, ja que també havia d'escriure llibrets per a d'altres compositors importants de l'època, com ara Antonio Salieri i Vicent Martini Soler, el valencià transplantat a Viena. Així que, per anar ràpid amb l'encàrrec txec, va recordar que feia poc, concretament el 5 de febrer, s'havia estrenat en el Teatro San Moisè de Venècia una òpera de Giuseppe Gazzaniga titulada Don Giovanni, o sia il convitato di Pietra, en un sol acte sobre el llibret de Giovanni Bertati. I va decidir utilitzar aquest tema. S'ha dit que Da Ponte va simplement afusellar el llibret preexistent, però res més lluny de la veritat. El seu és molt més elaborat, ja que la dimensió de les dues òperes no té res a veure. I molt millor, en definitiva. I us posaré un exemple perquè pugueu comprovar com ni la lletra és igual ni la música tampoc s'assembla. Us faré sentir la famosa ària del catàleg en les dues versions. Comencem per Mozart Da Ponte, l'ària Madamina i el catàlego Equesto. Canta Ferruccio Furlanetto com a Leporello, amb la Filarmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan.
Madamina, il catalogo è questo, delle belle che amò il padron mio, un catalogo è che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. Taglia 640, in Lamagna 231, cento in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, sono già 1003. Ma tra queste contadine, cameriere cittadine, a contesse baronesse, marchesane principesse, i bandoni, doni, gano, doni, 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 in Italia 640, in Lavagna 231, cento in Francia, in Turchia, 91, ma in Spagna son già 1003. Tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse parole, se marchesane, principesse, e fantasie, ogni bravo, ogni forma, ogni forma, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. fatta. E la grande maestosa, e la grande maestosa. La piccina, 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 e ogni or vezzosa, e ogni or vezzosa, e ogni or vezzosa.
I ara la versió Gazzaniga Bertati, que no és ni tan sols una ària, sinó un duet, entre Pasquariello, que és el nom del criat en aquesta versió, i Don Elvira, dell'Itàlia e d'Alemanya. També és Ferruccio Furlanetto, que interpreta aquí el rol del criat de Don Giovanni, i Luciana Serra és Don Elvira, amb la Tafel Music Baroque Orquestra dirigida per Bruno Weil.
Della Spagna ve ne sono non so quante. Dell'Italia
venne d'Alemagna, ve ne ho scritte cento e tante. Tra madame cittadine, artigiane, contadine, cameriere, quote e quante, io che gli ama tutte, che sian belle, che sian brutte, perché basta che sian femmine per doverle amoreggiare.
Giro, sentiro,
giro, delle vecchie solamente, delle vecchie solamente, non si sente a rinchiamar, a rinchiamar, non si sente a rinchiamar. Quindi lo che gli ama tutte,
quindi non è mai secondo,
che siano belle, che siano brutte,
quando è bello più per noi,
vi dirò,
vi
dirò,
doncs com veieu, res de fusellar el llibret. S'hi va inspirar i va treballar tenint-lo com a base, però Da Ponte va crear el seu propi i, cal dir-ho, monumental llibret. Com a fonts literàries més remotes, ja que el tema de Don Juan, el llibertí espanyol, seductor sense escrúpols de dones i gran depredador sexual, no era nou en absolut, citarem entre les obres més conegudes El burlador de Sevilla i Convidado de Piedra, del 1630, normalment atribuïda a Tirso de Molina, però que sembla que no està tan clar que sigui seva. I el Don Juan, ou le festin de Pierre, de Molière, del 1665. A més, Don Juan ha inspirat a multitud d'artistes, literats, músics, pintors, etc., abans i després d'aquestes dates. Goldoni, Lord Byron, Pushkin, Espronceda, Gluck, Zorrilla, Richard Strauss, són només alguns dels noms més coneguts que han tractat el tema d'una manera o altra. Da Ponte va deixar el llibret enllestit el mes de juny de 1787 i Mozart en va acabar la música el dia 28 d'octubre, o sigui, només un dia abans de l'estrena. L'última peça composta fou l'ombrívola obertura, que ja ens prepara pels aspectes infernals del drama. S'ha arribat a dir que la va acabar el dia de l'estrena i que els músics de l'orquestra la van haver d'interpretar a vista. Bé, això sembla exagerat. El mateix Mozart va deixar registrat per escrit que va acabar la partitura el dia 28. O sigui que suposem que el 29 al matí van tenir temps d'assajar-la, no? Sigui com sigui, l'estrena fou un nou èxit entre el públic de Praga i també per la crítica. I l'any següent, 1788, es va acordar donar-la a conèixer a Viena amb el vistiplau de l'emperador i així fou el 7 de maig d'aquell any. Per la versió vienesa, Mozart va compondre nova música. L'ària de La Suapache per a Don Ottavio, l'ària Mi tradico l'alma ingrata per a Don Elvira i el duet entre Leporello i Gerlina per Queste tue manine. L'ària de Don Ottavio, Mozart la va compondre perquè el tenor que feia el rol no es va veure en cor de cantar l'original Il mio tesoro. Avui en dia, afortunadament, en les versions de Don Giovanni que s'ofereixen, es canta tota aquesta música, la de Praga i la de Viena, amb l'habitual excepció d'aquest duet de Leporello i Gerlina. Don Giovanni fou de les tres òperes Mozart de Ponte la que major fortuna va tenir durant el segle XIX, sense tenir-ne gaire, però, ja que és una obra amb una trama que clarament ja es dirigeix cap al romanticisme. Però no fou fins al segle XX que fou considerada el que és, una veritable obra mestra de l'òpera, ras i curt. I ara sentim més música del Don Giovanni. Som-hi, doncs. era el preciós duet La ci darem la mano de l'acte primer en una altra versió, Ruggero Raimondi, Don Giovanni, i la recentment traspassada Teresa Berganza, deliciosa com sempre, en Zerlina. Lorin Mazel a la batuta de l'Orquestra de l'Òpera de París.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
I ara anem a centrar-nos en el que ens interessa, que és el Don Giovanni, que la Fundació Òpera Catalunya, amb la direcció artística de l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell, presenta per obrir la temporada 2022-2023 a Sabadell en el circuit Òpera de Catalunya. Primer us parlaré del repartiment, que és d'alta volada, penso jo. En el paper protagonista de Llibertí, Don Giovanni, tenim a tot un crac, el baríton Carles Pachón. En Carles, precisament, va ser el Don Giovanni a l'Escola d'Òpera del 2016 i ara és el protagonista professional. Originalment membre de la famosa coral polifònica de Puig-reig, ell és de Navàs, en el Bages, quan va venir a reforçar el nostre cor a la Turandot de l'any 2015, que fou el seu primer contacte amb l'òpera, que el va deixar fascinat. Després va fer dues escoles, el 2015 amb la Notte di Figaro i el 2016 amb Don Giovanni, demostrant ja les seves grans qualitats interpretatives, tant musical com actoralment. Després va intervenir en diverses produccions, com ara el Così fan tutte del 2017, la Cenerentola del 2019 o la Flauta màgica del 2020, sempre brillant. Ara acaba d'actuar en el Liceu fent de mala testa en el Don Pasquale i ara ja fa un any que se'n va anar a l'escola de la Staatsoper berlinesa per perfeccionar-se i on encara li queda un temps. També recentment va guanyar el prestigiós premi Neue Stimme, Noves Veus, a Alemanya. De veritat que tindrem un extraordinari Don Giovanni, que serà secundat pel baríton argentí Fernando Álvarez com a Leporello. Pues probablement el recordeu en els rols Bufos, que ha interpretat en temporades recents, Don Magnífico el 2019 i Don Bartolo el 2021. Tina Gorina, soprano catalana de Sant Feliu de Guíxols, de destacada carrera i que ara feia força temps que no actuava amb nosaltres, serà Dona Anna. I sempre al seu costat el Don Octavio del tenor colombià César Cortés. Aquest tenor, d'exquisida veu, molt musical i refinat, també va fer una escola amb nosaltres, el Così fan tutte del 2017, i després va cantar algun rol secundari com el Beppe de Pagliacci, fins a protagonitzar l'Elisir d'Amore del 2019. Ateses les seves grans qualitats, aviat va volar i se'n va anar a treballar a Alemanya, on encara resideix, però sortosament hem pogut comptar amb ell per aquesta producció. Hi ha dues funcions, però que no les pot fer i les farà el molt conegut i apreciat tenor Marc Sala, també habitual de les nostres temporades. La neguitosa Dona Elvira serà també una vella coneguda nostra, la soprano valenciana Maite Alberola. També va fer una escola fa més anys i l'hem sentit en nombroses produccions, en les últimes La Traviata i Aïda. La parella de pagesos seran també cantants sortits de casa nostra. La mezzo mare Esteve, que va fer l'escola del Cosí el 2017, serà Zerlina. I el baix baríton Xavier Casademont, sabadellenc i antic membre del nostre cor, serà Masetto. El comendatore, finalment, serà el baix canari Jeroboam Tejera, qui hem vist força en els darrers anys. El cor dels Amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Sinfònica del Vallès seran dirigits pel mestre Daniel Gil de Tejada, director musical de la Fundació, mentre que escènicament va a càrrec de Pau Monterde, assistit per Miquel Gorris, amb escenografia d'Elisabet Castells, vestuari de Montse Figueres i il·luminació de Nani Valls. I per acabar us direm on fem el Don Giovanni. A Sabadell, al Teatre La Faràndula, 19, 21 i 23 d'octubre, amb dues funcions de l'escola, el 20 per a escoles i instituts i el 22 pel públic en general a preus populars. El 28 i 29 d'octubre tornem a anar al Palacio de Festivales de la ciutat de Santander, com ja vam fer amb el Rigoletto. El dia 1 de novembre, al Palau de la Música, funció Under 35. 4 de novembre, Teatre de la Llotja de Lleida. 5 de novembre, de nou, Palau de la Música, Barcelona. 6 de novembre, Teatre al Jardí de Figueres. 9 de novembre, Teatre Cursal de Manresa. 11 de novembre, Teatre Auditori de Sant Cugat. 13 de novembre, Teatre Auditori de Granollers. 15 de novembre, Teatre Fortuny de Reus. I acabem el 20 de novembre al Teatre Tarragona de Tarragona. Comptant les dues de l'escola, seran 16 funcions. No està gens malament, oi? I acabarem amb Sola Sola in Buio Loco, sextet de l'acte segon, amb Elisabeth Schwarzkopf, Don Elvira, Giuseppe Taddei Leporello, Luigi Alba, Don Ottavio, Joan Sutherland, Dona Anna, Gazzella Schutti, Zerlina i Piero Cappuccilli Masetto i l'Orquestra Filarmonia, dirigida per Carlo Maria Giulini.
Mi sento, mi sento. Thank you.
Torna a escoltar aquest programa a radiosabadell.fm.
I ara us vull parlar breument d'un parell de coses que he vist recentment sobre els escenaris fora de Catalunya. Els dies 4 i 5 d'octubre vaig assistir a l'Assemblea Semestral d'Òpera 21, Associació de Teatres, Temporades i Festivals d'Òpera d'Espanya, com a membre de la delegació FOC AOS, que som membres fundadors d'aquesta entitat, el lobby operístic a nivell estatal. Va tenir lloc a València i el Teatre Anfitrió, Palau de les Arts, va convidar-nos a assistir a una funció d'Anna Bolena, de Donizetti, el dimarts 4. En primer lloc, dic que l'Orquestra de la Comunitat Valenciana és molt probablement la millor orquestra d'òpera d'Espanya, fet que, unit a l'extraordinària acústica del Palau de les Arts, fa que l'experiència sigui molt plaent. Llàstima de la lentíssima direcció de Maurizio Benigni, que va allargar la cosa 20 minuts més del compte. Les veus molt bones, Eleonora Burato com a Bolena, Sílvia Tró Santa Fe com a Seymour, Àlex Espósito com a Enric Vuité i Ismael Jordi com a Percy, per anomenar només el quartet protagonista. Sempre és bonic revisar aquesta òpera, que és un pèl llarga i en moments feixuga, però que té fragments realment catàrtics, com són el duo Bolena-Seymour o l'escena final, de la qual ara sentirem l'ària Al Dolce Guidami, amb Joan Sutherland i l'orquestra i cor de l'Òpera Nacional Galesa, dirigits per Richard Boninch.
Thank you.
L'altra cosa que he vist fa un excepcional, com sempre, muntatge de Zarzuela en el Teatre de la Zarzuela de Madrid. El dissabte 8 feien una nova producció de Pan i Toros, Zarzuela Grande en tres actes de Francisco Asenjo Barbieri, estrenada en aquest mateix teatre el 22 de desembre de 1864. Gran compositor Barbieri, el creador de la Zarzuela moderna, que en les seves composicions barreja la influència italiana amb la música d'origen espanyol. Aquesta Pan i Toros és una aguda crítica social i política ambientada el 1792, però que quan ho veus diries que passa avui en dia. Res ha canviat en més de dos segles, em sembla. Tant és així que el 1867, només tres anys després de l'estrena, la van prohibir. Un repartiment de luxe encapçalat per Yolanda Ullanet i la bellesana Carol García, entre altres noms importants, com Borja Quiza, o el nostre Carles Daza, que feia de torero Pepe Illo, amb una dicció andalusa al·lucinant. Dirigia l'orquestra Guillermo García Calvo i l'escena el famós actor Juan Echanove. M'ho vaig passar molt i molt bé. I sentim de l'acte segon la introducció i contradanza amb Carlos Munguía com a bate Ciruela. Coro Cantores de Madrid i orquestra dirigida per Indalecio Cisneros.
Thank you.
Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
I ara aprofitarem per acabar per presentar els personatges del mes d'octubre. I començarem per una mezzosoprano italiana, Bruna Castagna. Nascuda a Bari el 5 d'octubre de 1905, va començar estudiant piano a Milà abans de fer carrera en el cant, debutant en el Teatre Sociale de Màntua en el rol de Marina Mnishek de Boris Godunov de Mussorgsky el 1925, passant de seguida ja al Colón de Buenos Aires, on va cantar un seguit de petits rols en una sèrie d'òperes. El mateix 1925 també debutaria a l'Escala, on cantaria fins al 1928, tant rols grans com petits, i de nou de 1932 a 1934. Aquest mateix any es va traslladar als Estats Units, on el 1936 debutaria en el Met com a Amneris d'Aida, seguida pels rols de mezzo de les obres més característiques del repertori italià, com Il Trovatore, Norma o La Gioconda, i també en francès, com ara Sansón i Dalila i Carmen. Tot plegat va fer d'ella una de les mezzosopranos més destacades de la seva època, per bé que la coneixem poc, ja que va gravar poc en estudi. Amb la companyia del Met anava cada any al Colón, i en retirar-se molt aviat el 1945 es va establir definitivament a l'Argentina, on moriria a la localitat de Pinamar el 10 de juliol de 1983, als 77 anys d'edat. I ara la sentirem en un enregistrament en viu en el Met l'11 de gener de 1941 d'Il Trovatore. Com a Azucena, canta Street de la Vampa amb Ferruccio Calusio dirigint l'orquestra del Teatre Novaiorquès. La meitat masculina em sembla que no necessita cap presentació. Crec que ha estat el tenor més popular mundialment conegut de les darreres dècades, fins i tot després de mort. Parlarem breument de Luciano Pavarotti, que va néixer a Mòdena el 12 d'octubre de 1935. Fill d'un forner, el seu pare el va empènyer a ser cantant, per bé que primer es va graduar com a mestre de primària i després va estudiar cant amb els mestres Arrigo Pola i Ettore Campogalliani, cantant també en un cor mentrestant. Va debutar amb la Bohème a Reggio Emilia el 1961. La primera aparició a l'estranger fou a Belgrado i el 1963 ja debuta a l'Òpera de Viena, el mateix any a Covent Garden, el 1964 al San Carlo, i el 1965 arriba a l'Escala. El seu debut americà fou també el 1965 a Miami. I en el Met hi debutaria el 1968, cantant 160 funcions en total de 16 rols. La seva carrera estel·lar el va dur pels escenaris més importants d'Amèrica i d'Europa, si bé posteriorment iniciaria una erràtica trajectòria com a intèrpret de cançons populars que més val oblidar. Parlo dels Tres Tenors, de Pavarotti and Friends, etc. Va morir a la seva ciutat natal el 6 de setembre de 2007. I encara el trobem a faltar, diguem-ho tot. I tancarem el programa sentint-lo en un dels seus rols més apreciats, el Tonio de la Fill du Regiment, de Donizetti. Ah, més a mi que el Jour de Fête, amb l'orquestra i cor de Covent Garden dirigits per Richard Bonings. Amb això acabo i em quedo esperant-vos pel proper programa. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Elle est mère. Je
Contacta amb nosaltres o per @radiosabadell.fm.